Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Tres dies després de la caiguda de l'Assad a Síria, el govern provisional intenta estabilitzar el país, que manté punts d'atenció a la zona kurda i veu ampliar l'ocupació israeliana del Golan. El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, acusa els Estats Units i Israel de fer caure el règim sirià, mentre centenars de xiïtes fugen al Líban per por de represàlies. Els pescadors catalans no veuen clar l'acord de la Unió Europea que els permet pescar els mateixos dies a canvi d'implantar més mesures mediambientals i reclamen nous barems per calcular els límits de pesca. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que aquest acord serà difícil de complir pel cost econòmic que suposa i garanteix que el govern hi aportarà recursos. Desenes de llogaters de la immobiliària de la Caixa comencen les vagues de lloguers. Els primers són d'una promoció de Salou, amb una vintena d'inquilins que ja han deixat de pagar a ImmoCaixa. A Sentmenat es preparen per seguir-los. Esquerra Republicana amenaça el president Salvador Illa de trencar les negociacions dels pressupostos si no fa marxa enrere en l'entrada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112. A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha obert a fer-hi canvis. La integració dels dos cossos policials es va acordar amb el govern espanyol divendres passat. Empitjora el risc d'accidents a les carreteres catalanes que feia 11 anys que anava a la baixa. La carretera de la Rabassada continua sent la que concentra més accidents, sobretot de motocicletes. Pel que fa a les vies d'alta capacitat, preocupen els accidents dels transports de mercaderies a la 2, són dades de l'estudi que ha fet el Reial Automòbil Club de Catalunya. La Fundació Bofill proposa que els alumnes amb més dificultats o baix rendiment facin 4 hores més de classe a la setmana de reforç. Plantegen també que les matemàtiques de secundària es treballin amb grups reduïts de màxim 10 alumnes per recuperar els resultats educatius. Almenys 6 detinguts en la macrooperació policial a Barcelona contra una organització criminal internacional dedicada a drogues de síntesi i cocaïna amb ramificacions a Austràlia. Intervenen els Mossos, la Guàrdia Civil i també la Policia Federal Australiana. Ben Harper, Girl in Red, Texas, Leon Bridges i Hermanos Gutiérrez se sumen al cartell del Festival Cruïlla 2025. També s'ha confirmat la presència de Viva Suècia i Maria Jaume i Pau Vallvé, entre 14 artistes més. Se sumen als ja anunciats Alanis Morissette i 30 Seconds to Mars. Als esports.
El Barça busca avui una victòria a Dortmund contra el Borussia a la Champions per certificar la classificació per als vuitens de final. S'enfronten els equips que són els màxims golejadors de la competició. El partit és a les 9 amb la TDT a Catalunya Ràdio. El Barça femení viatja cap a Suècia amb la novetat de Salma Parayuelo per jugar demà al camp del Hammarby. També a la Champions, l'aragonesa ha estat 4 mesos inactiva seguint un pla de recuperació per superar unes molèsties continuades. I en bàsquet avui, Joventut, Ulm a l'Eurocopa masculina, Campobasso, Uni Girona, els 16ens de final de la femenina, els 2 partits a 8:45.
I el temps, pujada de la cota de neu aquesta tarda cap als 800 metres i al Pirineu i als 1.000 a la resta, cel ennuvolat amb precipitacions febles que es mantindran de manera dispersa sobretot a les comarques de Barcelona i Girona amb ambient fred d'hivern. Aquest vespre i demà la pluja s'estendrà a més indrets del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Després de les pressions dels països mediterranis i de 2 dies de vaga dels pescadors catalans d'arrossegament, finalment la Unió Europea ha fet desaparèixer la proposta de deixar pescar només 28 dies l'any. L'any que ve, els pescadors catalans podran pescar, com ara, més de 100 dies. Ara bé, la Unió Europea ha posat unes condicions mediambientals que no tothom veu de la mateixa manera. Estem parlant de pesca d'arrossegament, que vol dir utilitzar xarxes que no només emporten els peixos, sinó també part del fons marí. I en aquest punt, Brussel·les demana que aquestes xarxes tinguin els forats més grans i uns mecanismes voladors per no malmetre més el fons. I això significa un cost econòmic alt que serà difícil que les flotes puguin costejar. De seguida sentim els arguments de totes les parts. Empitjora la sinistralitat a les carreteres i autopistes catalanes aquest 2024, segons un informe del Reial Automòbil Club de Catalunya. La carretera de la Rabassada encapçala, com sempre, el rànquing d'accidents, especialment de motos, i l'autovia 2 i la P7, carregada de camions, són les vies ràpides que en concentren més. Us explicarem aquest informe de la Fundació Bofill que confirma la situació nefasta del nivell dels alumnes catalans. Ara ens diuen que en els últims 10 anys hem anat enrere tot un curs acadèmic en les matèries de català i matemàtiques. Veurem quines són les seves propostes per intentar superar aquestes dificultats. Sentirem el testimoni en primera persona d'una família de la zona de l'Horta de Lleida que ha perdut tot el que tenien perquè els lladres, a més de robar-los, els van calar foc a casa seva. I coneixerem els detalls de l'obra inèdita de Terenci Moix que han trobat al Centre de Lectura de Reus, una obra de teatre, un vodevil polític, que l'escriptor va presentar a uns premis i que fins ara ningú havia vist. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els pescadors catalans no veuen clar l'acord d'aquesta matina de Brussel·les que els permet seguir pescant el mateix nombre de dies que fins ara, a canvi de més mesures mediambientals que seran costoses d'implementar. Els governs català i espanyol admeten que les mesures compensatòries són complicades i prometen suport econòmic al sector. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, en què consisteix aquest acord?
Doncs aquest acord, a què han arribat els 27 ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea, estableix que podran pescar els 130 dies actuals si posen en marxa almenys 6 mesures mediambientals. Entre aquestes mesures hi ha l'ús de xarxes amb forats més grans per no pescar el peix i marisc petit, fer servir portes voladores que no malmeten el fons marí i aplicar zones de veda per donar temps a recuperar-se els lluços i les gambes vermelles. Des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el seu president, Antoni Abad, critica l'acord i reclama nous barems per calcular els límits de pesca.
No n'estem massa de satisfets, perquè al final tornen a repartir tota la càrrega de l'esforç a l'esquena del pescador. No només no han valorat tot el que portem fet, sinó que encara ens fiquen més mesures a sobre l'esquena. A més, reclamem un nou mètode d'avaluació dels estocs. La metodologia que està fent servir la Unió Europea, doncs, poder s'hauria de revisar. Nosaltres demanem un sistema d'avaluació d'avaluar els estocs com el Canadà.
A diferència de la majoria de confraries de pesca de Catalunya, Mireia, els pescadors de Palamós creuen que l'acord és prou raonable.
Sí, el vicepresident de la confraria de Palamós, Francesc Benages, assegura que el model que ha adoptat Europa és el que fa anys que s'està aplicant a Palamós i es posa a disposició d'altres confraries que ho necessitin. Benages ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Per nosaltres i tant sembla bastant un bon acord, perquè venim de 28 dies a l'any, això era la mort, i d'aquesta manera, doncs, amb les mesures complementàries que diuen, si les hem fet, comptant que aquí a Palamós ja algunes ja les fem, com la selectivitat, tema de malla del 50 i 45, doncs suposo que amb això nosaltres ens podem anar defensant, de poder sortir.
Els governs espanyol i català reconeixen que implementar les mesures que demanen la Unió Europea serà complicat i costós econòmicament. El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, promet recursos perquè cap pescador hagi de plegar i admet que l'acord implica pescar menys.
Analitzar quin impacte econòmic tindrà, hi haurà un descens de les captures. Per tant, encara que puguem pescar els mateixos dies, les tècniques que s'hauran d'utilitzar reduiran les captures i també, evidentment, hi ha un esforç inversor. S'hauran de fer unes inversions a les embarcacions que tindran un cost econòmic. Per tant, anem a avaluar de quan estem parlant, amb calma, amb prudència.
El govern espanyol negocia amb Brussel·les que les noves accions es puguin finançar amb fons europeus.
Augmenta prop d'un 6% l'índex de risc de les carreteres catalanes per l'augment de la sinistralitat i la mobilitat. Feia 11 anys que no passava, segons el darrer informe del Reial Automòbil Club de Catalunya. La Rabassada, com és habitual, continua sent el tram amb més risc i els accessos a Barcelona des de la 2 són els que concentren més accidents de motos i camions. Seguit des de Barcelona, les explicacions d'aquest informe del RAC, la nostra companya Marriera, bon dia, explica'ns-ho.
Bon dia. Doncs el 24% de la xarxa viària catalana analitzada presenta un risc alt o molt alt d'accidents. Principalment, com dèieu, són unes vies convencionals d'un carril únic on el risc de tenir un accident és 4 cops més alt que en una carretera desdoblada. El top 10 el trobem un cop més a la Rabassada, Sant Cugat, on, tot i les millores fetes, hi ha molts accidents de moto. David Prat, gerent d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, apunta a la sinistralitat.
A on agafarem molt més tram, però llavors serà puntualment, probablement hi haurà velocitats inferiors, però la via podrà recuperar la velocitat quan no hi ha la situació que faci que hagis de baixar la velocitat.
És el director del Servei Català de Trànsit que ens apuntava la sinistralitat dels camions, perquè aquest informe també analitza les vies amb més concentració d'accidents. En aquest punt trobem l'A2, el tram que enllaça la Ronda Litoral amb el Baix Llobregat, la C58 i també la B10 al Nus de la Trinitat. I si ens fixem en els accidents de vehicles pesats, trobem també diversos trams com la P7 al Papiol, Massanet a la Selva o a Vilafranca.
A Mar, davant d'aquesta situació, quines solucions es proposen?
Doncs mira, com sentíem, l'acabem de sentir el Ramon Lamiel, pel que fa als accidents, el director del Servei Català de Trànsit assegurava que les mesures preses respecte als camions a la P7 estan donant fruit, s'ha reduït els accidents mortals, tot i que augmenten els accidents greu, i aposta per fer aquesta aplicació de mesures de velocitat variable i d'ampliar-ho. No he volgut donar detalls, però ja ha dit que ho seguiran fent perquè estan donant bons resultats. I pel que fa a la a les motos i l'augment de la sinistralitat en els accessos a Barcelona, ell és més partidari de regular aquest accés de motos i que puguin entrar també pels carrils busbau.
On ja existeix el carril, probablement fer-ho només per motos i autocars és més complicat, però on te construeixes un carril, que és el de la B23, doncs ja d'entrada ho proposes només per aquest tipus de trànsit. Després farem una anàlisi durant aquests propers anys de veure com ens està funcionant. Si funciona, llavors tindrem molt més argument per estendre-ho a la resta de carrils busbau, perdó.
I és que, segons aquest informe, el 45% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus hi ha involucrada, com a mínim, una moto o ciclomotor.
Gràcies, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Parlem d'un altre informe. La Fundació Bofill proposa que els alumnes amb més dificultats o baix rendiment facin 4 hores més de classe a la setmana com a reforç. També proposa que les matemàtiques a secundària es treballin majoritàriament en grups reduïts, de màxim 10 alumnes, per recuperar els resultats educatius. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Ganyeté.
Hola, bon dia, Marta. Sí, des de la Fundació Bofill proposen mesures focalitzades en aquells alumnes que més les necessiten perquè, diuen, seran més efectives. I per això demana que els 235.000 alumnes amb nivells baixos rebin més hores lectives. Miquel Àngel Alegre és el cap de projectes de la Fundació i un dels coordinadors de l'anuari.
Entenem que ara mateix parlar d'una sisena hora és obrir un meló que no ens toca, però en canvi, amb aquesta idea d'oferir més horari pel suport educatiu de l'alumnat més feble, doncs podem arribar a aquestes 4 hores, que són, ens les podem imaginar com de dilluns a dijous, una hora extraordinària per reforçar aquests aprenentatges.
Una altra de les 5 mesures educatives que proposen i que més destaca són aquests grups reduïts de treball a matemàtiques a secundària. Expliquen per què prioritzen aquesta etapa.
Pràcticament el 90% de l'alumnat que estava en nivells baixos a mates, i per tant que en TIMS també sortirien per baix, a l'ESO continuen allà. Però és que aquells que estan a nivells intermitjos, a la primària, un 60% d'aquests nivells acaben a nivells baixos a la secundària. Això no passa amb la comprensió lectora.
En el seu anuari que han presentat avui, on fan balanç de l'estat del sistema educatiu a Catalunya, alerten de l'augment de l'alumnat en risc de pobresa, que ja és, diuen, del 27%, i que aquest empobriment té conseqüències directes en els resultats educatius. Per exemple, l'abandonament escolar prematur dels joves pobres és del 20%, mentre que es redueix a només un 2% en el cas d'aquells alumnes que provenen de famílies benestants.
Desenes de llogaters de la immobiliària de la Caixa comencen les vagues de lloguers. En una promoció de Salou ja han deixat de pagar la renda a InmoCaixa i de 2 promocions de Sentmenat han acordat deixar de fer-ho a principis de l'any que ve.
A cuenta del IBI que ha sido cobrado a precios abusivos todo, hemos decidido no no pagar estos últimos dos meses y apuntarnos a esta vaga.
Ahir vam realitzar la primera assemblea de veïnes on es va aprovar amb àmplia majoria l'inici de vaga de lloguers a partir de l'1 de març de 2025.
El sindicat de llogateres anuncia que en preparen d'altres. Barcelona, Jordi Canal.
Sí, bon dia. Els primers vaguistes són 23 inquilins d'una promoció d'Immocaixa Salou que, com sentíem, denuncien que se'ls ha cobrat indegudament l'IBI. En el cas de Sant Manat, una assemblea d'una seixantena de lloguers ha decidit començar la vaga al març pels preus i les clàusules abusives i també per la falta de manteniment. Com a mesura de força, la idea és deixar d'abonar els lloguers a la Caixa i retenir aquests diners en un compte bancari, com explica la Marta Carrillo, que és portaveu de les promocions de Sant Manat.
El rebut que hauria de cobrar la Caixa el ficarem en un compte mancomunat i s'avisarà tant a la Caixa com a gent que, per exemple, tingui ajuts al lloguer. S'avisarà també a serveis socials perquè sàpiguen que no s'han deixat de pagar aquests lloguers, però sí s'hauran deixat de pagar a la Caixa.
D'altres blocs d'Immocaixa i d'altres propietaris amb conflictes oberts s'han interessat a ser els següents, segons el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
Les darreres setmanes hem estat rebent missatges de blocs de pisos que proposen organitzar-se o que ja s'han organitzat amb conflictes diversos. Cobrament d'IBI, pujades de preu que se salten la regulació de preus, manca de manteniment, manca d'aigua calenta, cobrament dels honoraris de la immobiliària il·legalment, tot de conflictes de blocs que poden començar a caminar cap a la vaga de lloguers.
Aragonès també ha carregat contra el govern per les diferències de tracte amb aquestes promocions de la Caixa. Antigues promocions d'habitatge protegit que han anat perdent la protecció. I pel fet, a més, que algunes, com les de Salou, les comprarà l'administració i d'altres no, com les de Sant Manat.
Pràcticament passen 2 minuts d'un quart de dues. Doncs fem atenció a la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Tarda notablement freda, gris a gran part del país, tot i que amb clarianes cap a l'Ebre i la Val d'Aran. A les comarques de Girona i Barcelona, precipitació dèbil, cota de neu pujant dels 800 cap als 1.000 metres, segurament més cap als 800 al Pirineu i més cap als 1.000 fora de l'àrea pirinenca, mentre que de cara de mà la pertorbació s'acostaria una miqueta més, la zona més activa, amb precipitació dèbil al matí al litoral i prelitoral, cota de neu 1.200 metres, però atenció a la tarda, que seria més activa, moderada la precipitació, fins i tot amb algun nucli tempestuós a les comarques de Girona i Barcelona. Pot arribar també a les del Camp de Tarragona, Ebre, Ponent, a la resta del Pirineu, el més occidental, però de forma molt més minsa, encara que fins i tot amb alguna tímida clariana cap al delta de l'Ebre o l'àrea de la Val d'Aran. En dies posteriors, divendres, però sobretot el cap de setmana, un anticicló amb temps estable es consolida, pujaran les màximes al Pirineu i a la costa, baixaran les mínimes clarament a gran part de Catalunya, nits especialment fredes, i atenció, no tan sols el sol, sinó també les boires, que podrien ser gebradores a Ponent.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Almenys 6 detinguts en la macrooperació policial a Barcelona contra una organització internacional dedicada, en aquest cas, a les drogues de síntesi i la cocaïna. L'operació encara continua oberta, amb escorcolls a diferents llocs de la capital catalana i a Eivissa. Els Mossos d'Esquadra s'han coordinat amb la Guàrdia Civil i, atenció, amb la Policia Federal Australiana. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Has estat fent seguiment sobre el terreny d'aquest operatiu policial que s'inicia, em sembla increïble, perquè està molt lluny, amb una investigació a Austràlia.
Sí, ha sobtat, oi? Presència d'agents australians. I bé, de fet, mira, no ho he aclarit del tot, però seria per això que l'operació l'han batejat amb el nom de Moli. I, de fet, és la primera vegada que participen agents de la Policia Federal d'aquell país en un operatiu dels Mossos. Ha estat un gran desplegament amb 120 efectius. Encara continua amb algun escorcoll. Tot comença als Antípodes, amb una investigació que culmina a Barcelona, amb 7 entrades i registres, a la qual s'ha afegit un escorcoll en un habitatge a Eivissa. A la capital catalana s'han escorcollat habitatges, trasters i un bar. A Poblenou, Sant Martí, Sagrada Família, Sants, Gràcia. És al Poblenou on s'ha entrat de matinada en un habitatge on hi vivia una parella que liderava aquesta xarxa de narcotràfic. Després de 6 hores d'escorcoll, aquesta parella, ja detinguda, ha estat traslladada a la plaça del Pi, a Ciutat Vella. Allà han realitzat un registre en una cafeteria molt cèntrica, al costat de les Galeries Maldà, i allà el que han estat investigant és trobar documentació, perquè aquesta cafeteria seria el punt on s'estaria fent el blanqueig de capital. De fet, amb aquesta organització, que de moment hi hauria 6 detinguts, però podria arribar a la desena, l'operació continua oberta, se'ls imputen els delictes de contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Tot plegat està sota secret d'actuacions per un jutjat de Barcelona, que és qui ha iniciat aquestes investigacions.
Gràcies, Miquel. Comença la recerca del cadàver de la noia de Portbou.
Troben una noia penjada a Portbou. Sembla un suïcidi, però no està clar. I la primera i gran incògnita se centra a saber qui és. Intentarem posar llum...
Han passat 34 anys des que van trobar el cos de la jove penjada d'un pi. Es va enterrar en un nínxol del cementiri de Figueres. I l'any 2001, quan no estava identificada, el van dipositar en una fossa comuna. Fa 2 anys i mig que es va confirmar que era Edi Rauter, la noia del Tirol que va desaparèixer a Florència el 1990, i ara Laia Claret han engegat les feines per trobar-ne les restes.
Sí, exacte. Ara un equip de tècnics municipals, responsables del cementiri, l'equip del forense Narcís Verdalet, membres de la policia científica de la Guàrdia Civil i també l'arqueòleg Otto Reig, treballen per recuperar-ne aquestes restes. Una feina potestat de l'Ajuntament. Hem parlat a Catalunya Informació amb el forense Narcís Verdalet, que detalla què estan fent i que les feines són laborioses.
En aquests moments estem obrint una àmplia sonda amb la màquina excavadora, que ja tenim obert quasi 3x4. Estem a 1,5 metres de profunditat. De moment estem trobant moltes restes esquelètiques, però el resultat de la troballa de les restes de la Evi i Rauter encara no s'ha produït. Esperem el temps que faci falta. No hi ha pressa, però hem de tenir èxit.
També està previst que quan es trobin les restes es facin proves d'ADN per verificar-ne científicament la identitat, tot i que el jutjat ja havia certificat que el cos era el de la noia trobada per Bou.
La gendarmeria francesa ha reprès aquest matí les tasques de recerca dels 2 excursionistes catalans desapareguts des de dissabte a l'Arieja, als Pirineus francesos. El dispositiu està format per 10 gendarmes a peu, perquè l'helicòpter de rescat no s'ha pogut enlairar per culpa de la nevada que cau en aquesta zona, Quim Balaguer.
Els desapareguts són la manresana Txell Fuster i la seva parella Esteve Carbonell, de Gironell, al Berguedà. Tot i els avisos de mal temps i de baixada de temperatures, els excursionistes havien sortit a fer el pic de Rulla, de 2.800 metres d'altitud, a prop de la frontera entre França i Andorra. L'última comunicació amb la família la van fer dissabte al matí, quan estaven a punt de fer el cim. La família va denunciar la desaparició diumenge al vespre en veure que no tornaven. Un grup de gendarmes està seguint la ruta que la parella hauria d'haver fet servir pel descens, mentre un altre grup està pentinant un altre vessant de la muntanya, on hi ha diverses cabanes, amb l'esperança que s'hi haguessin refugiat. Ahir es va localitzar el seu cotxe en un aparcament amb el gos de la parella a dins.
Famílies vulnerables del Pallars Sobirà, acollides a un programa d'ajudes per la compra d'aliments, han de fer més de 100 quilòmetres perquè no hi ha cap establiment autoritzat per oferir aquest servei a la comarca. Per això, el Consell Comarcal ja busca solucions. Pau Rovira, primer de tot, explica'ns aquest programa.
Hola, Marta, bon dia. Doncs el programa Bàsico és un model que funciona amb targetes moneder i que es destina a famílies en condicions d'extrema vulnerabilitat que tinguin nens o adolescents a càrrec per fer compres mensuals d'aliments i productes de primera necessitat. Això sí, la targeta moneder només l'accepten 7 grans cadenes de supermercats. El Pallars Sobirà i la Segarra són les 2 comarques de la demarcació de Lleida que no disposen de cap d'aquests 7 establiments i, per tant, les persones s'han de desplaçar a comarques veïnes. Al Sobirà, això afecta una 30ena de famílies, com per exemple la de la Noemí. que ha de fer 120 quilòmetres de trajecte. Viu a Esterri d'Àneu i ha d'anar a la Pobla de Segur per fer la compra, ens ha explicat, amb grans dificultats.
Nosotros vivimos en Esterri y hay una buena distancia de Esterri a Pobla. Hace poco hubo un accidente justamente yendo a comprar para allá. Y bueno, como también ya da un poco de temor ahora por el tema de la nieve, todo eso, desplazarnos. Luego tenemos que ver el tema de las bolsas, que tenemos que hacer una sola compra. Y está el tema de los buses, que no es muy frecuente el horario. Y bueno, sí, yo creo que un poco la solución sería la frecuencia de los buses.
El president del Consell Comarcal, Carlos Isus, demana, però, anar molt més enllà.
L'única solució que tenim aquí, perquè això d'aquí realment sigui un projecte que funcione, és que, a més, se pugui obrir a més establiments perquè la gent puguin comprar en la seva pròpia comarca i puguin fer ús d'aquesta targeta. Hem d'obrir la possibilitat de que amb els productes i amb els establiments de proximitat aquesta targeta sigui vàlida.
Pel que fa als veïns de la Segarra, el president del Consell Comarcal, Ramon Auger, explica que ho tenen una mica millor, però també demana ajuda.
Es poden desplaçar a la comarca de Veïna, doncs, en aquesta Tàrrega o Igualada, i fos un cas que no tenen disponibilitat, doncs Càritas els hi pagui el traspassament. I que demanem que les licitacions hi tinguin en compte, doncs, que dins els establiments, doncs, on que es pugui fer aquestes despeses, tinguin un establiment dins de la comarca oberta.
A la resta de Catalunya tampoc tenen supermercat autoritzat les famílies del Moianès, el Priorat i la Ribera d'Ebre.
A les Borges Blanques, l'Ajuntament ha denunciat als Mossos fins a 4 talls a l'enllumenat públic que hi ha hagut en les últimes setmanes derivats de robatoris de cable o bretolades. Han passat a prop d'un polèmic edifici ocupat on fa anys que s'acumulen els incidents. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia, Marta.
L'Ajuntament vol comprar l'immoble, però la condició és que la Generalitat els ajudi.
Sí, exacte. Estem parlant d'un immoble que és propietat de la Caixa i de fons inversors amb mig centenar de pisos ocupats. Ara es calcula que hi viuen unes 180 persones. L'Ajuntament vol comprar-lo i destinar-lo a habitatge social, però exigeix que el govern s'impliqui també a trobar una sortida per a les famílies que l'ocupen i a reformar les escales i els pisos per deixar-los en condicions. Ara els talls en l'enllumenat públic són, segons l'alcalde Josep Ferran, un episodi més que demostra la urgència d'afrontar l'arrel del problema. N'ha parlat en declaracions a Catalunya Informació.
És un mes a mes que acaba afectant a tot el veïnat d'aquella zona. El que per dir-ho així ens sembla com molt evident i molt de rebut és que no es pot deixar tota la responsabilitat a l'hora de solucionar una problemàtica com aquesta a un ajuntament d'un municipi de 6.300 habitants.
El consistori ha exercit el dret a tempteig i té fins al febrer per formalitzar la compra. Els talls de l'enllumenat s'han concentrat a l'avinguda Santiago Rossinyol, on hi ha el bloc ocupat, i al costat l'avinguda d'Arbeca, on encara hi ha trams a les fosques. La denúncia s'ha presentat per intentar que els Mossos puguin identificar l'autor o autors dels danys, valorats en uns 12.000 euros, perquè, segons l'alcalde, l'Ajuntament no pot estar constantment assumint les reparacions. Al maig, uns 200 veïns de les Borges ja van sortir al carrer per exigir solucions a un bloc que asseguren que provoca problemes d'inseguretat i incivisme des de fa anys. Al juny hi va haver 5 ferits per un incendi.
Més recursos i més corresponsabilitat social per evitar el col·lapse. Això és el que demana Vic per afrontar amb garanties l'important increment poblacional dels últims anys que l'ha deixat a les portes de superar els 50.000 habitants per primer cop a la seva història. Nàtia Dell, el repte davant d'un creixement demogràfic com aquest ha de ser majúscul.
Bon dia, doncs, sí, Marta, un repte enorme, no només per la quantitat de gent, sinó per la diversitat de població. El creixement es deu sobretot a l'arribada de gent de fora. Des del 2018, per exemple, més del 50% dels naixements són de mares estrangeres, molt per sobre la mitjana catalana. I també el repte de l'envelliment de la població, que va a l'alça. I hem posat alguns exemples concrets perquè s'entengui que la ciutat no pot continuar creixent al ritme dels últims anys, perquè l'ensenyament, la sanitat o l'habitatge ja estan molt tensionats i alguns serveis municipals estan ja al límit. Han parlat de l'arribada de 400 nous alumnes l'últim any, per exemple, a les escoles, o de més de 1.300 sanitàries noves en un CAP. En aquest sentit, l'alcalde Albert Castells ha fet aquesta demanda.
Vull ara també adreçar-me al govern de la Generalitat i de l'Estat espanyol, i aquí els demano que exerceixin la seva responsabilitat en matèria d'immigració i apliquin les mesures de control i de redistribució adequades. No podem seguir creixent de forma exponencial perquè la ciutat està ja molt tensionada i al límit de la capacitat.
Castells, però, ha volgut llançar un missatge optimista i assegura que la ciutat està preparada per assumir aquests nous reptes que exigeixen. Ha explicat una nova manera de fer, per exemple, menys despatxos i més treballar als barris. I fent una comparativa amb la situació comuna que es viu a tota Europa, ha dit que creix, sí, però amb moderació si es vol evitar el col·lapse.
La prestigiosa revista de reportatges i fotografies National Geographic dedica el seu primer número en català als 1.000 anys de Montserrat. 200 pàgines que expliquen la seva història se centren en el massís i el santuari fundat l'any 1025 per l'abat Oliva Valerio Vareda.
És l'edició especial de col·leccionista que s'ha publicat aquest desembre. S'ofereix per primera vegada en català i també es pot trobar en castellà. Presenta imatges de diferents arxius públics i privats i fa un repàs històric de l'espai. La revista destaca que la importància del monestir com a centre espiritual amb un pes polític que va anar en augment com a referent cívic a Catalunya. Hi trobem articles sobre l'escolania des dels seus orígens al segle XIII, l'origen geològic de Montserrat i una guia per visitar el massís. També parla del culte a la Moreneta, la destrucció que hi va haver durant la Guerra del Francès o el Renaixement després de l'època fosca del franquisme.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquesta setmana hem explicat el programa que els veïns de l'Horta de Lleida, que és la corona rural que envolta tota la ciutat, estan cada cop més preocupats pel degoteig de robatoris i pel fet que alguns dels lladres han provocat fins i tot incendis a les cases on han entrat a robar. És el que els ha passat a uns veïns de la partida del Camí de Montcada, una parella gran de 90 i 83 anys, que han perdut gairebé tot el que tenien com a conseqüència del foc que van provocar dos lladres que els van entrar a casa. Tot plegat va passar quan els dos avis no hi eren, per sort, i van ser les filles del matrimoni les que hi van arribar quan les flames ja havien destruït bona part de les habitacions. La nostra companya, Júlia Albacar, ha pogut parlar amb una d'elles, és la Yolanda Vidal, que ha volgut explicar el seu cas, diu, per denunciar el que estan patint. Júlia, també has pogut veure la casa, quina és l'afectació?
Bon dia, Marta. Doncs pràcticament ha estat tot calcinat. No s'han vist afectats elements estructurals, però sí que la destrossa a les habitacions és gairebé total. Així ho explica la Yolanda.
No hi ha més aguant de les quatre parets de mares, diguem, les de fora, perquè tot el que més, teixos, terra, parets d'envans, tot s'ha de canviar, perquè ens han destrossat la vida, els records, i tot el que teníem aquí és que no queda res en peu.
I ja ho sentíem, no només són els mobles i habitacions, també s'han cremat fotografies, documents i records de tota la família. S'ha pogut salvar, però, una foto especial.
L'única que s'ha salvat, suposo que hauria, jo penso que pot haver un alè, algú que cobria amb les seves mans la foto de la boda dels meus pares. Perquè aquesta, si s'hagués cremat, hauria estat una cosa tremenda.
De moment, els seus pares encara no han tornat a casa, intentant que sàpiguen el menys possible.
Els pares són grans, la mare té 83 anys, està molt bé del cap, però té un petit problema del cor. Llavors el papa té quasi 90, ell té un principi de demència, i llavors se'ls ha dit, perquè ella sap que ha passat alguna cosa, però se'ls ha dit lo mínim de lo mínim, perquè clar, amb el problema que té, ens han aconsellat que li vagin dosificant la informació.
La sala de la casa va ser dissabte passat. Els lladres, segons ha explicat la Yolanda, van calar foc en un sofà i un matalàs que van prendre ràpidament i en qüestió de poca estona bona part de la casa estava en flames. Ara, uns dies després dels fets, la Yolanda assegura que tenen temor perquè ha estat molt més que un robatori.
Que entrin a robar, entre cometes, no hauríem d'assumir, però ja assumim que ens han d'entrar a robar, però que ens destrossin la vida cremant la casa, això ja no és que han arribat a un nivell superior.
Esta setmana començaran els treballs de restauració de la casa i de moment la família continua retirant entre cendres els mobles i records.
El desabastiment de medicaments a les farmàcies continua. Un dels fàrmacs que no es troba des de principis d'any és el que es prescriu per al TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és el problema?
Doncs la situació s'ha anat agreujant fins al punt que ara costa molt trobar algun dels fàrmacs que tenen el principi actiu pel TDAH amb l'agreujant, que no existeix un genèric. Antoni Torres, que és president de la Federació de Farmàcies de Catalunya, explica a Catalunya Informació els motius.
hi ha més diagnòstic, per tant hi ha més prescripció i per tant hi ha més consum. Una manca de subministre perquè no hi ha prou producció, i no hi ha prou producció perquè fonamentalment els principis actius i les matèries que s'utilitzen per preparar un principi actiu d'un medicament, el 80% es produeixen a la Xina. Llavors hi ha un problema de producció a la Xina i d'importació cap a Europa.
Jordi Ortega té TDAH i el seu fill també, i es troben en una situació límit.
Ara estem en un punt que jo no me l'estic prenent perquè se'l pugui prendre el Pavel, perquè, òbviament, ho noto, funciona, però no me'l puc prendre perquè no n'hi ha. Clar, cada vegada que canvies d'una marca a l'altra, òbviament, com que és medicació psiquiàtrica, has d'anar a veure el teu metge de capçalera, t'ha de fer una recepta i t'ho ha de posar a la targeta sanitària, perquè si no, no te'l donen.
I si estàs en aquesta circumstància, què s'ha de fer?
Doncs quan això passa, s'ha d'anar al metge de capçalera perquè ens prescrigui un altre fàrmac amb el mateix principi actiu i que ens torni a calcular la dosi adequada. I tot i així, com el cas que hem sentit, han hagut d'anar a una farmàcia a 35 quilòmetres lluny de casa per trobar una capsa del seu medicament pel TDAH. L'Amèlia García Miranda és vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i explica també a Catalunya Informació que s'està començant, però, a desencallar el problema.
I moltes de les marques que fan servir aquest principi actiu ja estan donant data perquè diuen que a partir del primer trimestre del 2025 ja es començarà a normalitzar tot. Actualment, ja et dic, comencem a trobar, no totes les presentacions, però comença a haver-hi.
El problema de desabastiment de medicaments no passa només a Espanya, passa a tota Europa, i per això la Unió Europea està treballant en una llista de fàrmacs per garantir-ne les xarxes de distribució i alhora, i més a llarg termini, desenvolupar indústries perquè fabriquin a Europa els medicaments.
Els boscos de la Garrotxa s'hi alleugereixen els efectes de la sequera gràcies a les pluges de la tardor. Així ho afirma l'agrupació naturalista d'aquesta comarca. Núria Paraire, hem vist que sobretot se n'han beneficiat els roures, les alzines i les fagedes, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, durant la tardor s'han produït dos fenòmens que han ajudat els boscos de la Garrotxa. Per una banda, ha plogut i per l'altra, no ha fet vent i, per tant, la terra ha pogut mantenir la humitat. Això permet que les arrels més profundes dels arbres retinguin l'aigua que necessiten per passar els propers mesos. Ho explica el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat.
La tardor no ha estat molt i molt plujosa, però la pluja que ha caigut bé, no com en altres llocs, que ha caigut a poc a poc.
Els arbres que més han aprofitat aquesta situació han estat els que són de fulla caduca, com els roures i els alzines.
Bàsicament, el que són boscos caducifolis, són alzinars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, com la serra de Sant Julià, alguns sectors de la serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat, i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rouredes i fagedes, s'han recuperat.
Els que estan en una situació pitjor són els pins. Entre un 10 i un 20% dels pins de la Garrotxa han mort per la sequera.
Almenys 236 persones es dediquen a alimentar diàriament coloms a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament comença una campanya per acabar amb aquesta pràctica que afavoreix la reproducció d'aquestes aus, els genera malalties i embruta, evidentment, els carrers. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Passeig Sant Joan amb Travessera de Gràcia és un dels punts crítics que l'Ajuntament ha identificat després d'un any buscant els grans alimentadors de coloms que hi ha repartits per tot Barcelona. Són 236 persones que diàriament donen menjar als coloms, generant concentracions i queixes i també problemes de salut als animals.
Canviem les seves conductes naturals, també incrementen el número de postes i els concentrem, i és un punt en el que és molt fàcil la transmissió de malalties.
Carme Maté és la directora de Drets dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. Mentre els informadors que hi ha aquí al Passeig Sant Joan parlen amb els alimentadors per explicar-los les conseqüències que té aquest mal consum, ella ens assegura que si deixem d'alimentar-los, la població d'aquests animals es reduiria a la meitat en un parell d'anys.
Si deixem d'aportar tot l'aliment que se'ls dona, hi ha persones que donen més de 2 quilos de menjar al dia, i un colom només necessita 30 grams. Podeu multiplicar fàcilment com estem mantenint una part important de la població, més de la meitat de la població l'estem mantenint, que si deixéssim de donar aquest aliment, aquests animals no hi serien.
Barcelona té ara mateix més de 100.000 exemplars de coloms, entre 1.300 i 1.500 per quilòmetre quadrat, quan la proporció ideal és que no passin de 400. Els que es dediquen a alimentar-los els poden caure multes de fins a 600 euros per embrutar el carrer.
Dos quarts i mig de dues, preocupació al sector ramader boví per l'impacte del tractat amb Mercosur, asseguren que l'arribada massiva de carn de grans productores de fora de la Unió Europea pot afectar greument les explotacions d'aquí, que a més estan molt tensionades per la falta d'animals que generen les restriccions per la malaltia de la llengua blava. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot això s'ha explicat avui durant unes jornades al Port de Tarragona, que és un dels punts d'exportació del sector.
Sí, efectivament, la trobada ha coincidit amb aquest acord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur, que anul·la aranzels i dona carta blanca a doblar l'arribada de carn de boví de Sud-amèrica, un 32% més econòmica, i que, segons explicava aquest matí Ricard Gòdia, president de l'Associació de Productors de Boví a l'Estat, generarà un desajust greu al mercat.
Farà baixa preus i farà baixa qualitat. La meitat del que nosaltres produïm ens ficaran la meitat de producte aquí. Això, evidentment, afecta el mercat i, evidentment, tenim por. Pot ser de que la percepció de la qualitat de carn baixi per culpa que aquests països estan produint en hormones, estan produint sense la reglamentació de l'antibiòtic, estan produint amb promotors de creixement, cosa que nosaltres tenim prohibits i penats a Europa.
Una altra preocupació afegida que pot agreujar la situació són les restriccions a l'Estat espanyol per comprar nous vedells per omplir les granges molt afectades per la malaltia de la llengua blava.
Que d'aquí 7, 8, 9 mesos, quan nosaltres tindrem que tindre aquests animals que avui haguéssim tingut que comprar per anar a la indústria, no hi siguin. Això pot provocar que la indústria tingui que despedir personal. Això pot ser un problema greu, però un problema que comença per la producció, segueix per la indústria i acabarà per la distribució. Igual estarem provocats a menjar carn d'aquests tercers països perquè no tenim alternativa de menjar la nostra.
A la jornada s'han demanat menys restriccions administratives i més celeritat a l'hora de tramitar les exportacions de bestiar, bona part de les quals es fan des del Port de Tarragona.
El govern espanyol ja té sobre la taula 8 projectes, 8 per instal·lar molins de vent al Golf de Roses. L'últim, el conegut amb el nom de Norfeu. Girona, Clara Jordan.
Sí, Marta, és un projecte de l'empresa Quer Renewables Ibèrica que tindria una potència de 1.080 megawatts. Això, a la pràctica, voldria dir més d'una setantena de molins a l'aigua. És el segon parc més gran que s'ha projectat, només darrere de l'anomenat Cobra, amb una potència prevista de 1.200 megawatts. El Norfeu ja ha arribat al Ministeri per la Transició Ecològica, està en fase de consultes prèvies i s'ha comunicat als ajuntaments afectats perquè puguin participar en aquestes consultes. Des de la plataforma contrària, aquesta infraestructura, Ferran Vallespinós s'ho agafa amb ironia.
Fins ara eren 7, els 7 pecats capitals, ara ja tenim un 8è, que són les benaurances. Per tant, se suposa que aquest gran projecte serà una pluja de beneficis pel territori. Creiem que és un error, que no té cap mena de sentit que es vagin emergent avantprojectes en un moment en què ni tan sols es disposa del reglament.
I recorda que, a banda d'aquests 8 projectes, hi ha el PlemCat, la plataforma de proves que promou la Generalitat i que té com a objectiu provar aquesta tecnologia i les afectacions que implica abans no s'acabin implantant parcs eòlics de manera definitiva.
És totalment contradictori amb el que el PlemCat pretén, perquè si el PlemCat pretén esbrinar quins són els impactes i, mentrestant, abans d'esperar qualsevol resposta, seguim posant projectes sobre la taula que diuen que l'impacte és totalment compatible, no ens porta absolutament a res.
Els 8 projectes, en tot cas, s'han presentat per ocupar l'espai anomenat l'EVA 1, que té una superfície de 250 quilòmetres quadrats, situats a 12 quilòmetres de la costa, al Golf de Roses, i que és, recordem, l'únic punt del litoral català on es permetran aquest tipus d'infraestructures.
Aquest matí s'ha fet el segon alliberament d'esturions europeus al riu Ebre. S'han deixat anar una cinquantena de peixos al tram final del riu per fer-ne el seguiment durant 6 mesos. A llarg termini, l'objectiu és reintroduir l'espècie a la zona de la Mediterrània Occidental. I com faran el seguiment, Jordi Barranca?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament serà a través d'uns sensors que els han col·locat i dels diferents dispositius que s'han repartit a través del riu. Els 50 esturions alliberats avui se sumen als 44 de l'any passat per tenir un control més exhaustiu aquest any, però s'han canviat alguns paràmetres. Marc Ordeig és el coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la UBIC.
Ells emeten uns ultrasons, uns sons que només podem gravar amb uns receptors molt especials que tenim repartits al llarg de l'Ebre, a les llacunes del Delta i també al litoral. Aquest any els he posat el temps una mica més curt, que emeten un senyal cada minut, l'any passat era cada 2 minuts, així millorem una mica la informació, però a més hem instal·lat uns receptors, perdoneu, en unes boies del mar.
En aquest projecte col·laboren diverses institucions, la Generalitat, la Universitat de Vic, també l'IRTA i el Ministeri de Transició Ecològica i també, atenció, al govern francès. De fet, els estudiants alliberats tenen un any i mig i van néixer en un centre a la regió d'Aquitània, això és a prop de Bordeus. L'objectiu és anar repetint-ho any a any. Jordi Sargatal és el secretari de Transició Ecològica.
Esperem que els francesos que els estan criant puguin anar millorant i augmentant les seves reproduccions, però està previst anar-ne portant fins que es pugui consolidar una població viable en el riu Ebre. I en uns quants anys jo espero que ja puguem trobar dades positives.
Caldria arribar, això sí, als diversos centenars d'exemplars per començar a parlar d'espècies ja reintroduïda. L'últim estudi autòcton del qual es va tenir constància aquí al riu Ebre va ser la dècada dels 70.
A Lleida han convertit en un videojoc l'històric edifici gòtic de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'han incorporat en el popular joc Minecraft i 180 alumnes de 6 escoles l'estan utilitzant aquests dies per descobrir els racons més amagats d'aquesta joia patrimonial. Noelia Caselles has anat a veure aquest matí una de les sessions del joc.
Les coses les hem de començar per l'inici i el primer que necessitem és saber quin any es va construir aquest edifici. A veure qui troba l'any que es va construir l'IEI. Està superamagat per la planta baixa, nois i noies.
I uns minuts més tard...
L'hem trobat, l'hem trobat. On està?
Aquí, aquí, a la caixa.
Molt bé, la caixa, parlem, perfecte, molt bé. Quin any hi posa?
1454.
Qui l'ha trobat és l'Ariadna, que ens diu que ja havia jugat al Minecraft i ens explica què li sembla veure la pantalla del mateix edifici on és en aquests moments.
És molt divertit. Penso que molt i està molt guai. Ara hem de buscar els fragments i crec que està per aquí a la biblioteca.
L'IEI és el primer edifici real que l'empresa lleidatana Gamesport recrea per fer una activitat com aquesta. Noé Bosch n'és cofundador.
Creiem que és una iniciativa pionera, molt bona i que extrapolable a molts altres llocs i sobretot és per obrir aquestes ganes de coneixement, no?, i de culturitzar els xavals joves que potser no visiten o monuments o coses molt boniques que tenen al costat de casa.
I mentrestant, els nens i nenes asseguts davant les pantalles instal·lades a la impressió en biblioteca de l'IEI, van buscant pistes. Ens ho explica Andreu Ibáñez, el director de l'IEI.
A partir de 5 o 6 elements referencials de la història de l'IEI, havien de superar cadascuna de les fases fins a arribar a un dels moments, diguéssim, més importants que ha tingut aquesta casa, que va ser l'any 84.
I ho aconsegueixen.
La diada de Sant Jordi de 1984 es va desplegar una senyera de grans dimensions. El pati gòtic del IEI, com a símbols de trencament amb el règim franquista.
Ara ja saben una mica més d'aquest edifici de l'IEI.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Centre de Lectura de Reus, al Baix Camp, troba una obra inèdita de Terenci Moix al seu arxiu històric. Es tracta d'una peça teatral que l'escriptor català va presentar als premis que l'entitat va organitzar l'any 1970. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com l'han localitzat?
Doncs mira, just durant el procés d'inventari i catalogació de l'arxiu històric de la biblioteca que estan fent, es titula El vici i la virtut o ensopegada i caiguda de l'imperi romà per a ús de nacions atrotinades que encara passen la maroma. Bé, és una adaptació del Satiricó, la novel·la satírica romana escrita en llatí i atribuïda a Petroni. El treball mecanografiat de 150 folis escrits per una cara va quedar finalista dels Premis Reus de Teatre l'any 1970. Terenci Moix, en aquell moment, tenia 28 anys. La directora de la Biblioteca del Centre de Lectura, Montserrat Anciola, diu a Catalunya Informació que la investigació ha determinat que mai es va arribar a publicar ni representar. Durant la recerca ens ha explicat que han trobat un article al setmanari barceloní Teleestel que ha permès extreure algunes conclusions.
Hem trobat també un article al Teleestel que em parla d'aquesta obra de teatre que la volia estrenar l'Adolfo Marsillac, però al final no es va arribar a estrenar. Jo entenc que això va ser l'any 69, entenc que en el moment en què ell no la van poder representar, el que va fer va ser presentar-la als Premis de Teatre Reus.
Bé, Anciola diu que un cop acabada la tasca de localització i documentació, el Consell Directiu del Centre de Lectura haurà de decidir si consideren interessant editar l'obra. L'entitat reusenca no descarta trobar més joies com aquesta durant el procés de catalogació de l'arxiu històric. A principis d'any van localitzar una obra inèdita de Ramon Folch i Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres i guionista del còmic serial Massa Gran.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'endinsarà en l'extraordinari univers literari de Mercè Rodoreda en una de les grans exposicions de l'any que ve. L'equipament també dedicarà mostres al mestre de la historieta Chris Ware i al poder transformador de les emocions Montse Mas.
Mercè Rodoreda, un bosc, proposarà un recorregut per les llums i les ombres en l'obra de la gran novel·lista catalana del segle XX i ho farà en la línia de les grans exposicions que el centre ha dedicat a escriptors universals com Joyce o Kafka. Judit Carrera és la directora del CCCB.
Sovint Mercè Rodoreda ha estat interpretada com una o bé com una autora lluminosa, burgesa, cursi, o bé com una autora vinculada al món de l'horror de la guerra, i el que es demostra amb aquesta exposició és que en realitat des de la primera obra aquesta ambivalència entre llum i foscor en Rodoreda és constant a la seva obra.
La mostra arribarà al desembre de l'any que ve després d'una exposició sobre la capacitat d'emocionar-se a través de les imatges coproduïda amb el Museu Reina Sofia de Madrid i comissariada pel prestigiós historiador de l'art George D.D. Huberman, i també després d'una exhibició homenatge al gran renovador del còmic nord-americà Chris Ware.
Un dels autors de còmic més rellevants del present, que no només n'ha revolucionat el llenguatge, sinó que el confirma com un dels llenguatges principals de la cultura contemporània. Aquesta exposició porta per títol Dibuixar és pensar, que fem en col·laboració amb Ficòmic, la gran fira del còmic de Barcelona.
La literatura de Corea del Sud, el multilingüisme, l'impacte del turisme en les ciutats i la manera com els nous avenços científics canviaran la nostra vida són altres arguments de la futura programació del centre, que disposarà d'un pressupost rècord de més de 16 milions i mig d'euros. Més que la meva sang.
El Vendrell, al Baix Penedès, dedicarà una plaça al grup Blacks en Busto el 21 de desembre. Es tracta d'una plaça cèntrica i molt simbòlica, la plaça del Tívoli, on hi ha l'Escola de Música. Amb aquest gest, el Vendrell vol agrair-los la difusió que han fet de la ciutat a tot arreu. Montse, Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Es tracta d'un lloc especial per al grup?
Sí, molt, perquè a més que és una plaça cèntrica on hi ha el gran edifici de l'Escola de Música Pau Casals, ells hi estan lligats emocionalment perquè d'un estudi de música proper hi van sortir moltes de les seves cançons. La regidora de Cultura, Sílvia Vaquero, ha posat veu a aquesta decisió que ha pres l'Ajuntament de la ciutat, que va veure néixer els Blacks en Busto.
El Vendrell és conegut arreu per ells. Al Vendrell estem molt agraïts i agraïdes a tot el que ells ens han donat, i finalment doncs vam decidir, i ells han decidit també, que sigui la plaça del Tívoli l'espai que el Vendrell els hi dedica.
Ells se'n senten molt agraïts, així ho diu el vocalista Pemi Fortuny.
Estem contents doncs, d'això, que se'n reconeguin molts anys de feina, i sobretot per part d'ells, que fa 30 anys ja, no, que no han parat, i això, no sé, és molt d'agrair. I més en un lloc tan emblemàtic com és la plaça aquesta, no, que ja no només un centre musical, diguem, també nosaltres havíem gravat aquí, el Jesús tenia un estudi just aquí a la vora, i han sortit un lloc que ha sortit moltes idees i molta creació.
El grup està preparant dos concerts solidaris que faran els dies 18 i 19 de desembre a la sala Lucegas amb les entrades exaurides. Fa dues setmanes van anunciar una minigira pel 2025. Se sap que un dels llocs on tocaran és la sala La Mirona de Salt el 23 de maig. Aquesta gira amb el primer cantant del grup, Pemi Fortuny, serà el retrobament amb Jimmy Pinyol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font.
Fangoria, aquí sentim, actuarà a Lleida, la quarta edició del Magnífic Fest el juny de l'any que ve. També seran Duncan Du, Miquel Izal i Dorian. El programa del festival s'acaba de presentar i ha anat el nostre company Pere Joan Álvarez. Quins altres grups completen aquest cartell?
Hola, Marta, bon dia. Doncs a més dels que ja has dit tu, també podrem veure el grup d'electropop La Dilla Russa, el directe d'Hipnosi, els girs flamencs d'Helena Garcia o la banda de pop barcelonina Malmo 040. Ja, com podeu comprovar, grups més que consolidats al panorama musical espanyol i d'altres de més emergents. Ho destacava el responsable del Magnífic Fest, Santi Salvador.
Jo crec que el cartell és molt millor que l'any passat. Junte grups consolidadíssims dins del panorama indie-pop, que és una miqueta l'essència del Magnífic, conjuntament amb grups de tota la vida, amb grups emergents,
talent local.
Un magnífic fest que, recordem-ho, fa molt poc va ser reconegut als Premis Arc com a millor festival a casa nostra. El certamen vol passar dels 19.000 espectadors d'aquest any als 25.000 l'any que ve. De fet, l'organització ha incrementat un 20% la inversió i ja hi ha 1.500 persones que han demanat un abonament per l'edició de l'any que ve, que es farà els dies 13, 14 i 15 de juny. Es calcula que l'impacte econòmic per la ciutat és d'uns 2 milions d'euros. L'alcalde Fèlix Larrosa es mostrava orgullós que la ciutat aculli un festival d'aquesta magnitud.
Orgull, és un tema d'orgull, de capitalitat, d'esperança, de projecte de futur, però especialment orgull.
Els concerts es faran al recinte de les Firetes majoritàriament i també en alguns punts del centre de la ciutat. També hi ha una jornada dedicada als més petits.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Partit de màxima dificultat per al Barça masculí avui a la Champions. Juguen al camp del Borussia Dortmund, Alemanya, i un triomf permetria als blaugranes la seva classificació matemàtica per als vuitens de final. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. S'enfronten els dos equips que més gols han marcat a la Champions. 18 per al Barça, 16 per al Dortmund. Els dos equips sumen 12 punts a la classificació, amb el Barça, que és ara mateix 6è, i el Borussia 7è. Però l'equip alemany és fort al seu estadi, on suma 13 partits consecutius que no cau a la Champions i on a la Bundesliga només s'ha cedit un empat contra el Bayern. El Barça vol aprofitar el partit per recuperar les bones sensacions de l'inici de temporada i contrarrestar les últimes actuacions a la Lliga en què només ha guanyat un dels últims 5 partits disputats. El porter blaugrana Iñaki Peña creu que poden revertir-ho.
Sí, el míster nos ha dicho que tenemos que volver a lo que nos hizo imparables. Él tiene claro lo que tenemos que hacer, así nos lo ha transmitido y bueno, a nivel particular del partido, pues tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y sobre todo pues dar el 100% de todos nosotros.
Més de 3.000 seguidors del Barça acompanyaran l'equip avui a Dortmund per enfrontar-se al vigent sotscampió d'Europa, en Borussia, on va jugar el davanter blaugrana Robert Lewandowski. El Dortmund-Barça és a les 9 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, com sempre, des d'una hora abans. A la Champions juvenil, els dos equips, Barça i Dortmund, juguen a les 4 de la tarda. També avui a la Champions, entre altres partits, Arsenal-Mònaco, Juventus-Manchester City i Atlètic de Madrid-Slovan de Bratislava.
I pel que fa a la Champions femenina de futbol, el Barça viatja cap a Suècia, on demà jugaran al camp del Hammarby amb la novetat de Salma Parayuelo.
Salma torna a una convocatòria després de 4 mesos sense jugar. Després de les vacances post-jocs, la davantera va començar un treball de readaptació amb els fisios i els recuperadors del club per prevenir una lesió important. Salma va acabar la temporada passada amb molts problemes físics, molèsties musculars i els tendons dels genolls, un dels quals operat dels creuats just abans de fitxar pel Barça. Ara la jugadora anirà reincorporant-se a la competició a poc a poc. Kika Nazaret ha rebut l'alta mèdica i també és a la llista del Barça per jugar demà contra Hammarby. S'entrenen aquesta tarda a Suècia i parlarà el tècnic Pere Romeu.
De la jornada d'ahir a la Champions destaca la bona imatge del Girona, tot i perdre amb el Liverpool i que el Madrid i el PSG agafen aire.
El Liverpool, líder invicte de la Champions, va necessitar un penal a minut 63 transformat per Salah per aconseguir el triomf a Montilivi. Però els gironins queden a un pas de l'eliminació. Per poder passar a play-off de 700 de final, el Girona hauria de guanyar ara els dos partits que li queden, a San Siro contra el Milan i a casa contra l'Arsenal. A Madrid puja al lloc 18è després de guanyar el camp de l'Atalanta 2-3, gols d'Mbappé, Bellingham i Vinícius. El francès va acabar amb molèsties. Qui també agafa aires el tècnic del PSG, Luis Enrique, gràcies al triomf al camp del Salzburg 0-3, ocupen l'últim lloc els francesos de la classificació per a play-off, el 24è, i encara en futbol Europa i Sant Andreu reprenen avui els 43 minuts que queden del derbi. El partit es va suspendre al minut 2 de la segona part amb un 3-5 al marcador a favor dels quadribarrats. Durant la celebració del cinquè gol del Sant Andreu en caure una tanca, tot i que la mateixa tanca ja està reparada i el cos l'assumirà l'Ajuntament, el que queda d'aquest partit es jugarà a porta tancada per una resolució de la Federació Espanyola.
En bàsquet, partit decisiu per al Joventut a l'Eurocopa masculina.
La penya necessita guanyar per mirar d'entrar al play-off, perquè ara mateix són penúltims, amb 3 victòries, 3 menys, que l'Ulm alemany. Dani Miret, tècnic de la penya, confia en l'energia de l'Olímpic de Badalona.
Sí, ens hem de fer forts en general, en molts moments, de ser més competitius, però a casa l'energia, no? I a l'últim partit que hem jugat aquí a casa, que ha estat el millor de l'any, vam tenir una energia i una ambició, i que això ho hem de tenir cada dia.
El Joventut té les baixes de Rússic i Allen. El partit a 8:45, a la mateixa hora, anada de 16a final de l'Eurocup femenina. L'Unigirona juga a Itàlia, a la pista del Campo Basso, un partit que es pot veure per Esport 3. El Baxi Manresa es manté segon a la Lliga de la Campions de la FIBA, amb la victòria ahir a la pista del Benfica portuguès 80-91. S'ha sortejat la segona fase de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Savona italià, el Ferencváros hongarès i l'Oradea romanès. Partits entre febrer i maig. També sorteig dels vuitens de final de l'Eurocup masculina, amb els aparellaments Ortigia de Siracusa, Sabadell i Barcelona, Basses de Budapest. L'anada el 25 de gener, la tornada el 6 de febrer. I partit de la Lliga de waterpolo a punt de finalitzar, 12-11, Mataró-Mediterrani.
No t'ho pots perdre.
Pau Ballbé actua aquest vespre a l'Auditori de Barcelona dins la gira per presentar el seu nou disc, Agorafília. És el 18è treball de Ballbé, ara amb una nova formació, nou format i noves cançons, escrites i compostes també de manera inèdita. El 25 de gener serà a l'Auditori de Girona, l'1 i 2 de febrer a Vic i Granollers, el 7 al Teatre Escorxador de Lleida, el 8 a Esparreguera i el 15 a Vilafranca del Penedès. Arran de l'èxit de la convocatòria d'avui, amb totes les entrades venudes, Pau Ballbé farà un altre concert a Barcelona el 7 de març a la sala Paral·lel 62.